Doncs, senyores i senyors, salutacions ben cordials des de la plaça de l'Ajuntament de Sitges. Falta exactament 15 minuts, falta exactament un quart d'hora, perquè comenci el primer dels actes oficials de la Festa Major de Sitges 2015, el pregó de Festa Major, a càrrec d'en Sebastià Jiménez. En Sebas, doncs, ha estat tota la tarda rodant per aquí la plaça, preparant-se, doncs, per aquest moment, per ell històric, però també històric per la Festa Major. Totes les festes majors tenen aquesta entrada, aquest pregó, que genera una expectació enorme, tan enorme com que, hores d'ara, gairebé no queda ja cap cadira del públic per ocupar. Queden, això sí, una bona filera de cadires que estan, doncs, a la primera part de la plaça de l'Ajuntament, doncs, reservades, però són les úniques, perquè la resta estan ocupades totes des de ben bé les 10 de la nit. Segons ens han comentat, després del pregó satíric i tots els actes inicials que hi ha hagut durant aquesta tarda al Palau del Rei Moro per part de l'agrupació de Balls Populars, molta gent ja ha aprofitat i s'ha quedat aquí. I la plaça de l'Ajuntament de nou acull, doncs, aquest primer dels actes oficials de la festa. Una plaça de l'Ajuntament que, doncs, com des de que es fa el pregó aquí, s'ha muntat, perquè ens entenguem, en forma de L. Un enterimat, un empostissat, al davant de l'estàtua del doctor Robert, que té dues fileres, dues línies de cadires. Unes cadires davant de la porta de l'Ajuntament i unes cadires davant de la porta de la rectoria. Totes elles, les cadires de davant de l'Ajuntament i les cadires de la rectoria, ja estan des de fa estona ocupades per aquesta gent expectant, interessada, curiosida, si volen, per aquest inici de la Festa Major de Sitges. Ara, doncs, amb una de les que probablement, no sabem si serà, de les persones més nervioses de la plaça, perquè tampoc és el primer any. Però bueno, ara el Llorenç, presidenta de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla, bona nit.
Bona nit.
Nerviosa?
Bueno, aquest any més relaxada.
Més relaxada.
Sí, per aquí, aquesta nit és la gran nit del Sebastià.
Avui comença tot, porteu molts dies, moltes setmanes, anant a tard a dormir, allò que es diu, i ara sí, ara ja sense parar fins al dia, bé, com a mínim fins al dia 24-25 segur.
Sí, ja hi som. Sí que és cert que comencem cansats, molta feina al darrere, però bé, molt contents, molt il·lusionats, amb moltes ganes de que aquest temps ens acompanyi i de que engegui la festa i que tothom en gaudeixi molt.
El temps finalment sembla que sí que ens respectarà, eh? Les darreres previsions ja apunten a que la cosa millora després dels espatecs d'aquests darrers dies.
Sí, així és. La veritat és que ens hem esperat bastant per mirar el Meteocat, perquè pensàvem que havíem d'apurar una miqueta i ara les prediccions són més bones.
Ara, doncs, aquí tothom expectant, encuriosit. Clar, la plaça està, ara ho comentàvem a la gent que ens està escoltant, la plaça estava plena des de les 10.
La veritat és que sí, jo he passat una miqueta abans i ja hi havia gent asseguda. I no sé si potser la imatge que ens acompanya avui el doctor Robert també ha sigut una miqueta un reclam, però sí, sí, hi ha moltes ganes de festa major.
Ens va explicar el pregoner, que ara mateix saluda la presidenta. Deixem, interrompem un moment, que no passa res. El pregoner, parlarem amb ell després, oi, pregoner?
Perfecte, perfecte.
Ara deixem que guardi la gola una miqueta i parlarem quan acabi. Ens va explicar en Sebas que li vas comunicar per telèfon.
Doncs sí, perquè era fora, volíem que fos una sorpresa i aleshores vam fer una cita als museus perquè no s'ho esperés i vam dir que era per un tema de la festa, que necessitàvem informació. I casualment aquell cap de setmana jo vaig haver de marxar. Vam intentar que fos una videoconferència, però la cobertura no ens ho va fer possible i aleshores finalment va haver de ser per telèfon. Però bueno, tenim alguna imatge guardada dels membres de la comissió que estaven amb ell i realment la seva cara era de molta alegria i molta il·lusió.
És cert que va cridar?
Això diuen. Sí, sí, sí. Bueno, i que el vam agafar assegut. Ens va dir, cal que segui, perquè ara ja sí que parlen amb tu, com si sospita alguna cosa.
S'ho va veure venir.
Sí.
Doncs fora d'això, la festa, per tant, tot preparat ja? O alguna cosa que en aquestes darreres hores doncs, preocupi?
Creiem que no. Fins ara el que ens preocupava era el temps. Està tot a punt. Hem parlat amb els balladors, que són qui ens fan aquestes 36 hores més fortes i més esperades de la nostra festa. I ara doncs, nosaltres acabar de pensar en quins emplaçaments estarem, com ens desdoblem perquè som els que som i intentar també gaudir d'aquesta festa, com no.
Doncs Arbel Llorenç, presidenta de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla, moltíssimes gràcies i molt bona festa major.
Moltes gràcies, bona nit i molt bona festa a tothom.
Doncs hi ha un sentit, l'Aroa, i també hem sentit allò breument res. Hem volgut aquí fer la petita broma perquè en Sebastià Jiménez acaba d'arribar aquí a la plaça. S'hi ha passat una bona estona durant tota la tarda, on hem estat testimonis, amb tots els preparatius de com es muntava tot en aquest empostissat que, com dèiem, està situat com cada any al davant de l'estàtua del doctor Robert. Això sí, un empostissat amb sorpresa, perquè darrere, dintre ja del jardí, al costat d'on hi ha la senyera, hi ha un altre empostissat, un segon empostissat, amb el drac. La imatgeria festiva de la qual ha participat doncs els darrers anys, molts anys, al pregoner, al drac, i els membres de la colla del drac també estaran aquí presents. Ell ho va deixar fa algun temps ja, però doncs continua sent un element cabdal en aquesta experiència de la festa d'en Sebastià Jiménez. És el principal element decoratiu d'una escenografia que inclou doncs, aquest empostissat, com dèiem, amb dues taules, una amb dues cadires, que seran pels presidents, per la presidenta, en aquest cas, de la comissió, per l'Aroa Llorenç, amb qui acabem de parlar, i per l'alcalde, òbviament, i una altra taula separada, amb una altra cadira, que serà des d'on el pregoner declamarà el seu pregó, que ho farà assegut. Hi ha anys que hi ha faristol, hi ha anys que doncs, el pregoner prefereix fer el pregó assegut. Aquest serà el cas d'enguany. I una segona sorpresa, que també en el seu dia, doncs, quan ja comentava alguns aspectes del pregó, va dir el pregoner, i és la presència d'elements àudio i visuals. Així ho va dir, i així es podrà fer avinent perquè hi ha dues grans pantalles, una encarada cap a la plaça de l'Ajuntament i una altra encarada cap a doncs, l'espai de la Palmera, l'espai de la rectoria, perquè tot el públic que hi ha assegut pugui seguir aquests elements que es projectaran, entenem, durant tot el desenvolupament del pregó. Mirarem si hi ha molts elements, que també ho desconeixem, mirarem de fer-los avinents aquests elements a mesura que vagin apareguent. I per últim, doncs, com no podia ser d'altra manera, les alfàbregues que coronen doncs, el capdavant d'aquest empostissat, d'aquest enterimat que hi ha just, com dèiem, davant de l'estàtua del doctor Robert. I ja hi ha molta gent dreta, molta, i molta gent també que ja fa estona ha estat asseguda a les escales de l'Ajuntament. Les cadires van preuades, hi ha gent que se'ns acosta preguntant si les que tenim aquí doncs, si poden asseure o no, perquè, doncs, com dèiem, l'expectació s'ha generat amb molta antelació. Això gairebé mitja horeta abans que la cosa doncs, estés prevista oficialment pel programa. Saben que durant aquesta tarda ja s'han obert les barraques a la zona de la fragata i sobretot ha tingut lloc aquest acte, aquest esdeveniment tradicional de l'agrupació de balls populars de Sitges, on a part del pregó satíric que cada any doncs, declama en Jordi Cubillos, també s'homenatja a una persona, a un soci de l'entitat. Demà també a la Cel Obert doncs, en donarem complida informació de com s'ha desenvolupat aquest acte que ja fa temps que s'inclou entre els actes oficials d'aquesta festa major. I saben que després del pregó encara hi ha un acte més, ja dintre del programa oficial, un concert a la zona de les barraques, a baix al passeig de la Ribera, a partir aproximadament de 11:45. Això és a l'inici, on començarà doncs aquesta festa major, que, com dèiem, té en el primer dia, el d'avui, el dimecres 19, i en el primer acte gros, acte nostrat, el pregó de festa major. A partir de demà, doncs ja saben que hi ha tot un reguitzell d'actes amb la presentació, per exemple, del cabeçut d'en Miro, o per exemple també amb el que ha de ser l'acte d'homenatge aniversari dels gegants Covenitus. Tot això serà durant els propers dies, abans doncs, de l'esclat festiu dels dies 23 i 24, de les 36 hores habituals que, doncs, qui més qui menys ja se les sap de memòria. Nosaltres, mentre, doncs, estem aquí esperant que tot plegat es vagi passant, es vagi desenvolupant i pugui començar. De fet, ara mateix falten 3 minuts per arribar al punt en el que hauria oficialment de començar aquest acte, o com a mínim que està anunciat l'inici d'aquest acte. També al costat de l'enterimat veiem que la persona encarregada de la traducció del pregó a la llengua catalana de signes doncs també està preparada per començar. Saben que ja fa un grapat d'anys que també aquest pregó és interpretat en la llengua catalana de signes doncs per les persones que tenen problemes doncs per poder-lo escoltar. I ara mateix doncs és el pregoner que està conversant amb l'alcalde, amb el batlle, amb Miquel Forns, que doncs també ha arribat aquí fa una estona. Ens ha dit que res, que ha pogut menjar un mos, perquè amb els actes que hi ha hagut també durant la tarda, doncs qui més qui menys ha d'anar una mica corrents. De fons sonaven aquests sons del disc del Retriu, que precisament ahir també va ser protagonista al Palau Maricel, en aquest concert, al Museu Maricel, a la Sala Gòtica, en un concert amb els sons de les músiques de Festa Major. Doncs bé, aquesta música de Retriu, amb aquests sons de Festa Major tan ben adaptats al jazz, doncs que l'Òscar Ferret, que en Pinyo Martí i que en Joan Pinós doncs han traspassat i han sabut interpretar perfectament, doncs és la música que ja des de fa una bona estona va sonant per posar-nos a tots una miqueta en aquest ambient de Festa Major. Com diem, ara mateix falta un minut per arribar al punt de 11:45 del matí, hora en la que, com dèiem, està anunciat l'inici d'aquest pregó. Ja estan també, per tant, les cadires de les persones convidades ocupades. En primer lloc, doncs, tot el consistori municipal, alguns regidors que precisament aquest any s'estrenen en aquest acte, en aquest esdeveniment, en el pregó de Festa Major. També doncs els membres de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla, expresidents de comissió, el pandonista amb la seva família i doncs altres persones que també doncs estan ara mateix ocupant aquestes, especialment doncs com comentàvem abans, els membres de la colla del Drac, la Pubilla i l'Hereu, el jutge de pau, el senyor rector, bé, una miqueta tothom que té un o altre paper o en la festa o en el que és les autoritats d'aquest poble que durant els propers dies celebrarà la seva festa major, la festa major de Sant Bartomeu del 2015. Ara mateix, al davant de l'empostissat ja, preparats per pujar, per començar l'acte que donarà inici a la festa, els tres protagonistes que pujaran a dalt de l'enterimat, a dalt de l'empostissat, el president de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla, Roa Llorenç, al costat del batlle de Sitges Miquel Forns i d'en Sebastià Jiménez i Miravent, el pregoner que, com doncs, ens explicava l'Aroa i ell mateix explicava, el van enredar a fer una visita pels membres de la comissió als museus, que va acabar doncs, amb l'anunci telefònic o la pregunta telefònica per part de la presidenta de si volia encarregar-se de fer aquest pregó. Una sorpresa que doncs, ell mateix ha recordat ja en més d'una ocasió. De moment, tot plegat, ara veiem per exemple com arriba Pere Stanfli amb la seva esposa en aquesta plaça de l'Ajuntament, on doncs, partirà de tòpic, no hi cap ningú, perquè al fons ja està absolutament ple de gent i als laterals també ja hi ha gent, molta gent dreta, per tant difícilment ningú es podrà acostar. Encara hi ha una miqueta de lloc a la plaça de la rectoria, però el problema està en que, com hi ha la palmera darrere la de la plaça de la rectoria, doncs no s'hi pot situar ningú que vulgui veure el pregó. Ara mateix ja veiem com tots tres, Aroa Llorenç, Miquel Forns i Sebastià Jiménez, s'adrecen a l'espai que doncs, dona accés a l'escalinata que puja en aquest enterimat, i tots tres ara pugen a dalt, seguit de la traductora de la llengua catalana de signes, i com dèiem, tots tres han pujat, primer la presidenta, després l'alcalde i per últim el pregoner. Comença pactant l'acte d'inici de la Festa Major de Sitges 2015. Comenten.
Bona nit, benvingudes, benvinguts al pregó de Festa Major 2015, que avui celebrem a l'emblemàtica plaça de l'Ajuntament. Saludem en primer lloc el batlle de Sitges, presidenta de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla, pregoner. També volem saludar a la regidora de Cultura, Tradicions i Festes, regidores i regidors de Sitges, rector de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla, diputat al Congrés, alcaldessa de Vilanova, alcaldessa de Canyelles, alcaldessa de Cubelles, alcaldessa de Cunit, exalcaldes de Sitges, membres de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla, presidenta de la Societat Recreativa El Retiro, president del Casino Prado Suburense, president de l'Agrupació de Balls Populars Jutge de Pau, Pubilla i Hereu de Sitges, pandonistes i cordonistes de Festa Major i Santa Tecla, fill predilecte, expresidents de la comissió, col·laboradors, sitgetans i sitgetanes, senyores i senyors.
Autoritats, sitgetanes, sitgetans, benvolguts amics i amigues que ens seguiu per Ràdio Maricel i Maricel Televisió Canal Blau. Molt bona nit i benvinguts a aquesta plaça de l'Ajuntament, degudament vestida de gala per donar la benvinguda a una nova i alhora tan bella festa major. Com cada any, el pregó ens cita, el pregó ens aplega per donar la sortida a la nostra festa més gran. Un Sant Bartomeu que enmig del brugit de l'estiu torna puntualment a cada casa, a cada racó de la vila. En un tres i no res, la veu d'un sitgetà es bombarà als quatre vents que els propers dies Sitges es tornarà a vestir de tradició, sense perdre la modernitat que la fa característica. Des de l'exaltació, des de la divulgació, potser també des de la nostàlgia, però ben segur des de la invitació, el pregó ens convoca un any més a compartir l'alegria de viure i, sobretot, a compartir l'alegria de viure un nou Sant Bartomeu. Té la paraula la presidenta de la Comissió Municipal de Festa Major i Santa Tecla, Aro Llorenç.
Autoritats, sitgetans i sitgetanes, ens trobem en aquest emplaçament als peus del doctor Robert per gaudir d'aquest magnífic inici de festa. Conscients del moment en què ens toca viure, doncs són temps difícils, temps de retallades, que la nostra festa també està patint, els darrers anys la Comissió de Festa Major i Santa Tecla intenta que aquesta continuï lluint com es mereix, però no és feina fàcil. Gràcies a tots els que ho feu possible, voluntaris, brigada, jardiners, tècnics, aquells qui col·laboreu pentinant, pintant o cosint, balladors, públic, músics i un llarg etcètera. Tots i totes, plegats, un any més aconseguirem que Sitges es vesteixi de festa i així poder gaudir del que més estimem, de la nostra Festa Major i de la nostra Santa Tecla. Enguany, la comissió hem decidit donar continuïtat al concurs de cartells i hem seguit apadrinant morterets per aconseguir la traca final més llarga, aquest any tant per Festa Major com per Santa Tecla. I com a novetat, entre les salutacions, els articles i les converses del programa, podeu trobar el cartell de la primera cursa popular de Santa Tecla, on segurament podrem veure la processó més ràpida. Només em queda donar les gràcies als meus companys i companyes de comissió, perquè no és fàcil trobar persones que vulguin dedicar el seu temps lliure i les seves hores de descans de manera plenament desinteressada per treballar per les nostres festes. I amb el que això suposa, gaudir dels bons moments i patir-ne dels que no ho són tant. Alba Gràcia, Carla Jordà, Marga Domingo, Laura Martínez, Cristina Sánchez, Josep Canari, Pinyo Martí, Xavier Salmerón, Susana Reyes i Càtia Plana. Gràcies de tot cor. Ha estat un plaer compartir aquesta experiència amb vosaltres. I moltes gràcies també a les famílies per patir les conseqüències. Hores sense la mama, sense el papa, sense la parella o sense els amics. Arribats a aquest punt, és per a mi un plaer presentar-vos el pregoner de la Festa Major 2015, Sebastià Jiménez i Mirabent, un sitgetà nascut en plena Festa Major i, com no podia ser d'una altra manera, enamorat de la festa, de la seva història i del nostre estimat drac. De ben segur, aquesta nit ens farà gaudir dels documents més importants del seu famós arxiu. Així doncs, Festa Majorencs, Festa Majorenques, prepareu-vos, prepareu les vostres cadires amb els pantalons i les camises, amb les faixes, les espardenyes, els picarols i els barrets, les baquetes i les gralles, els mocadors, tot allò que sigui necessari per sortir al carrer, perquè la festa ja comença. Gloriós Sant Bartomeu, que de Sitges n'ets patró, visca la Festa Major.
Autoritats, sitgetanes, sitgetans i tots els que des d'allà de l'estant ens estan escoltant i mirant, molt bona nit a tothom. Va arribar per mar un dia de l'any 1922, i no té ni amoniguia perquè és un drac molt furiós. Li diuen la fera foguera i surt per la festa gran i llença foc pel darrere i llença foc pel davant. Com que té cara de gat, és molt bon animal, però quan està esverat és una bèstia infernal que no coneix petits ni grans, i a dragots i gent de bé, escolteu, bons sitgetans, el pregó que ara us faré. Així d'aquesta manera comença el vers del drac, i així d'aquesta manera he volgut començar jo aquest pregó, perquè d'una manera o altra la fera foguera forma part des de fa molts anys d'un meu jo més íntim i personal. M'explicaré. Era un capvespre d'un dijous calorós, però no pas d'un dia d'estiu qualsevol. Era el capvespre del dijous 24 d'agost del 1978, diada de Sant Bartomeu. La processó feia uns instants que ja s'havia recollit dins del temple parroquial, i la banda de música, abans de plegar, deleitava el respectable amb algun que altre pas doble a la plaça de l'Ajuntament, moment que els gegants aprofitaven per fer una darrera ballada, el que anys després es va mal anomenar la ballada final. Jo, agafat de la mà de meu pare, m'ho mirava nerviós. Passàrem per davant del doctor Robert i fèrem cap a la palmera de la rectoria. Ha, quantes ballades i sortides d'ofici que han viscut tots dos. Però quin ha viscut més dels dos? Doncs el doctor Robert s'ho mira des del 1907 i la palmera des del 1909, o sigui, abans d'ahir. A l'arribar a la palmera, l'estampa era si més no original. El drac, aparcat al seu costat a les dents tan negres que el Titó no tindria feina durant un mes seguit, i els seus portants i timbalers, cuspinça unes galetes amb moscatell, que anys més tard vaig saber d'on provenien, d'entre les rialles del que m'ho explicava. En una breu conversa entre el meu pare i en Joan, acordaren que podia entrar a tocar el timbal, i aquell mateix any, per la processó de Santa Tecla, ja que la matinal infantil encara no existia, i després de comprar un petit timbal a Can Cossi, estampant una samarreta blava al logo del Sitges Drac i cosir l'escut de Sitges, vaig començar a participar a la nostra festa gran. Tenia 9 anys i començava per fi la meva història d'amor amb la festa major. Després vindrien els timbals, amb la colla vella de diables i els amics de la classe, la moixiganga, que és el ball més solemne i sitgetà de tots els balls que es fan i es desfan. I finalment, el meu somni d'infantesa ha fet realitat, portar el drac de Sitges. Una història, però, que amb el drac ja havia començat fins i tot abans que jo en arribés en aquest món de Déu. Cap als anys 50, la pobra bèstia, entre cercavila i processons, no la portaven pas a casa de la vila com ara, sinó que la deixaven on els anava més bé, per dir-ho d'una manera suau. Un dels llocs on aparcaven l'animal era el carrer de l'illa de Cuba, a la fusteria del meu avi, en Josep Mirabent i Mirabent, de Can Rostit, en Pep Fuster. Ell, l'avi, com a moneda de canvi, es cobrava a favor amb espècies, és a dir, carretilles, és clar, les quals, quan ell li venia de gust, i això significava que tant podia ser el dia de la mona com per Tots Sants, les lligava a la barana de la fusteria i li fotia foc a les carretilles, amb el consegüent ensurt dels que hi havia ja en aquell moment, i molt particularment del xelín. Sí, el xelín, que sortia esporuguit com una bala que va al carrer, sense mirar per on passava, tot bordant a la cua entre les cames. Evidentment, podria passar hores i hores explicant diverses anècdotes de la nostra estimada bèstia, però no serà pas el cas. Avui m'agradaria fer un recorregut històric per la festa major de Sitges, talment com si fos una visita guiada, que d'altra banda és el que acostumo fer dia rere dia a la meva feina als museus de Sitges. Comencem? Com devia ser la diada de Sant Bartomeu a les acaballes del segle XIX? En aquells anys, a la nostra vila, hi havia una colla de pintors que, enamorats de la seva llum, van decidir de crear-hi escola, l'Escola Luminista de Sitges. Mas i Fontdevila, Roig i Soler, Batlle i Amell, Joaquim de Miró i Antoni Mirall, d'entre altres, en formaran part. Però avui ens centrarem en l'obra d'un altre pintor del moment, Felip Masó i de Falp, autor d'una de les pintures més icòniques de la nostra gran diada, la processó de Sant Bartomeu, pintada a Sitges l'any 1884. Aquesta pintura, exposada al Museu de Maricel, fou presentada el mateix any al Saló de París i premiada a l'exposició de Viena de 1887 i distingida amb la segona medalla a l'exposició d'Anvers de 1893. Molt aviat se'n feren unes reproduccions en color i a cap de poc, moltes llars sitgetanes hi havia una holografia del quadre emmarcada. L'autor va fer-ne donació als museus de Barcelona i aquests el van deixar en dipòsit a la Diputació Provincial perquè decorés les seves sales. Després va estar situat al despatx de conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, fins que el propi conseller, i d'acord amb la Junta de Museus, al llogar les sales de l'actual Palau de Maricel per fer-hi l'ampliació del Cou Ferrat el 1935, decidiren de donar-hi l'obra com a primera de la col·lecció d'art de la Vila de Sitges, col·lecció que des de llavors no ha parat de créixer en benefici del nostre patrimoni local. La història ens recorda que Josep Soler i Cartró va ser convidat per al propi artista al pati de Can Carol per poder veure in situ com plasmava en la tela tota la força de la nostra festa gran. Dins el pati ja hi havia els ornaments, banderes, ganfarons i altres objectes litúrgics que mossèn Fèlix Clarà havia fet portar per poder-ne captar tots els detalls. Masó triava el pati de Can Carol perquè era prou gran i a més era un bon amic de la casa, fins al punt que en un principi volia fer-lo servir com a fons de la seva obra, encara que al final es va decidir de posar-hi el castell de Sitges, una mica modificat a la seva conveniència. Així doncs, la composició del quadre és una mica fantasiosa, fins al punt que la realitat sols hi apareix en un terç del conjunt. El tros de la part dreta correspon als Sitges del 1884. A excepció de la casa del primer terme, les altres, per ordre de col·locació, són les que es troben ara enfront de la façana de la casa de la vila. Així, la que segueix després de la primera és Can Fontanals, també anomenada per la gent Campets. Després ve Can Reguant, la casa del Ferrer, després la casa de l'Usellesa i Cala Manona. A la darrera de totes, Campans, enderrocada a mitjans dels 70, encara en tinc un petit record. També si ens hi fixem, i just on ara hi ha mur darrere el doctor Robert, se'n rebe un tros de Can Puig de Galup, casa que hi havia llavors en aquest indret. Al centre del quadre hi ha situat el castell de Sitges, la façana del qual donava de cara on hi tenim avui la Fundació Stanfley i Bacardí, a l'antic mercat municipal. Per tant, podem veure que l'autor va prendre, com a punt de vista, els voltants de l'entrada del carrer d'en Bosch. El tros de l'esquerra sempre s'ha dit que era un racó de Sevilla, on Felip Masó, per cert, hi residia uns quants anys. Si bé sempre s'ha cregut que era la coneguda calle Sierpes, avui en dia podem afirmar, i gràcies curiosament a les dades aportades per un matrimoni sevillà de visita als nostres museus, que és una balconada de la plaça del Salvador de Sevilla i que avui en dia encara resta igual. A la dreta podem veure un parell de soldats, cosa que no correspon amb aquells anys, ja que a Sitges no hi havia tropes. Més avall en Paulí, el sereno, fent guàrdia d'honor. Dels elements folclòrics hi podem veure els gegants al fons i clarament avall de bastons. En el primer portal del castell, i com esperant per incorporar-se a la processó, hi ha el tabernacle de Santa Tecla. A continuació dels valls hi veiem els escolanets, tot portant els ganfarons parroquials. El segon el porta el ros de Claporaire i a darrere seu el sacristà, en Salvador Rigol i Busquets, amb creu d'argent i faldilla blanca. El capellà que hi ha en lloc preferent lluint cap a Pluvià Blanca és mossèn Fèlix Clarà, fill de Sitges i responsable final de que la imatge de Sitges, és a dir, la nostra església parroquial, tingui avui en dia el seu aspecte actual. Des del meu humil punt de vista, crec que es mereix molt més que un petit carreró costat de Can Fals i que fins fa poc ni tan sols en tenia sortida. I podem veure les tres grans banderes que acompanyen la processó. La blava és a la confraria de la Puríssima, la verda és a la Verge del Remei i la vermella a la de Sant Bartomeu. Aquesta la portava bé i quadrats, inconfusible a les seves patilles, i darrere seu un barret de cop a la mà, Cristòfol Clarà, germà del mossèn citat. Després, acompanyant el tabernacle, hi veiem el comandant de Marina, i a l'altre costat, Joan Burgades, el Tigre, molt popular en els Sitges d'aquells anys. La imatge de Sant Bartomeu, per cert, encara és la que avui en dia veiem sortir les nostres processons, i cal dir que llavors era propietat de la família Robert del carrer Nou. Darrere el sant, en Buina, del carrer de les Ànimes, conegut també com a vell mariner. Al seu darrere hi ha la banda de música de Sitges, coneguda també com la banda del Pènsil, i que Rossinyol deixa immortalitzada al seu cau per la posteritat. Darrere la banda hi figura el penó de Sant Bartomeu, encara que pintat de blanc, propietat de la Germandat de Sant Bartomeu, i al fons distingim el tàlam que es treia per cobrir la relíquia del Sant Apòstol, que llavors sortia a la processó. Així doncs, a tot l'explicat fins ara, ens comencem a fer una idea de com era la nostra festa fa més de 100 anys. Ara som davant d'una de les imatges més típiques i costumistes de les festes majors d'antany, l'esplendorosa i espaterrant sortida d'ofici, un dels actes més emotius i alhora dels principals de la Diada del Sant Patró. A l'imatge hi veiem el moment culminant. Som al 1892. Els balls evolucionen al so de les gralles, mentre les autoritats abillades en frac i barret de copa es disposen a entrar a l'Ajuntament per presidir l'acte des de la balconada. La gent s'ho mira, tot omplint la plaça de gom a gom, en les seves gorres, canotiers i alguna que altra ombrel·la per protegir del sol de ple gos alguna que altra senyora o senyoreta sitgetana. Entre els balls hi veiem el de bastons, els cerculets, la moixiganga. El ball de diables, amb el seu únic timbaler, i al fons, els antics gegants moros de Sitges. Els antics gegants moros de Sitges també eren coneguts com els gegants d'en Querol, ja que cap al 1840 foren construïts pels germans Joan i Joaquim de Querol i Cabanyes. Poca cosa sabem d'ells, com ara que el gegant portava un vestit blanc en capa blava, i que per la fesomia de la geganta es va prendre com a model una noia pagesa de Jafra. Els gegants es guardaven i vestien en un vell magatzem municipal situat a la Fragata, on pensa si era el mateix que molt abans havia servit per guardar-hi la nau que avui en dia encara dona nom a l'indret. El 1889 van estrenar els nous vestits i sortiren ininterrompudament fins a 1896. L'any següent s'estrenaran uns nous gegants i no devien agradar molt els vells moros encara enyorats, fins al punt que sortiren en diversos anys fins que la inauguració del nou Hospital de Sitges per la Festa Major del 1912 se'ls va veure per darrer cop. A partir d'aquí, només sabem que foren adquirits per Josep Robert Soler i que cap al 1946 aproximadament el seu fill Josep Robert Mestre encara es conservava en una masia de la seva propietat. Malauradament, i des de llavors, mai més se'n va saber res. L'any 1979 s'estrenaran uns nous gegants moros que van voler ser una rèplica dels antics i que són els que avui en dia encara ballen pels nostres carrers. El 23 d'agost del 1897, Sitges va estrenar els seus nous gegants, els que avui dia nosaltres coneixem afectuosament com els gegants vells. El dibuixant Lluís Labarta s'encarregà del seu disseny i de la seva construcció se'n va encarregar el taller de l'Ingenio Barcelona, avui en dia malauradament a punt de desaparèixer. El gegant encarnava la figura del rei Jaume I Conqueridor i la geganta a una dama de l'època. Com a anècdota, cal explicar que la seva primera sortida i degut al seu pes considerable, pels vols dels 113 quilos aproximadament, no es podia dur ningú, fins que en Mestret, un sitgetà d'ofici pagès i considerat un dels homes més forçuts de la vila, va duir tot sol el gegant des de l'Ajuntament fins a la terra acabada, perquè ens fem una idea, pels vols de Camperico. Després, retornar tot sol a l'Ajuntament a buscar la geganta i fer el mateix trajecte. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. En veure la seva proesa, altres sitgetans decidiren d'ajudar-lo i s'afegiren a la comitiva. Acabava de néixer la nova colla de geganters de la vila. El 1902 guanyaren una medalla d'argent a les festes de la Mercè de Barcelona, el concurs de gegants, nans i monstres. Anys més tard hi tornaran a participar, tot guanyant una nova medalla, en aquest cas per haver fet la millor ballada. Cap als anys 20, foren restaurats i estrenaren vestits nous, uns vestits que ja començaven a semblar-se als actuals. Com a nota curiosa, hom pot veure en diverses fotografies com durant els temps de la República, entre 1931 i 1935, el gegant participava a la cercavila sense la seva corona característica. El 1931 ho feu un mocador al cap i el 1932, com veiem en aquesta imatge, amb la testa al descobert. Per la Festa Major de 1955, els gegants estrenaran vestits nous, degut al desgast dels antics que ja acumulaven anys. Foren dissenyats per l'artista sitgetà Artur Carbonell i confeccionats a la botiga Marac de la carrer de les Parellades i pagats per subscripció popular. Aquests vestits es portaran fins al 1975, any en el que coincidint en les festes de Corpus, Sitges estrenà uns gegants nous, rèplica dels vells, i que aquest any celebren els seus 40 anys. Els gegants de la vila passen per ser una de les parelles més majestuoses de tot Catalunya i sempre han estat una referència molt important dins del món geganter del nostre país. L'any 1965, Sitges estrenà uns nous gegants, els americanos, coneguts popularment com els cubanitos. Volien representar l'estampa clàssica d'anys enrere, de quan els sitgetans emigrats a Cuba tornaven rics a retirar-se a la vila que els havia vist néixer. Foren pagats per la casa Pepsi Cola gràcies a la mediació d'en Josep Mirament Magrans, que en fou un dels padrins. Foren dissenyats per Llorenç Piques i Samuel Barrachina, llavors president de la comissió i el seu principal impulsor. El 22 d'agost de 1965 feren la seva arribada a l'escola Esteve Barrachina i, acompanyats pels gegants vells, anaren a cercar vila fins a Baluar, on foren beneïts pel senyor rector. Acte seguit, feren la seva primera ballada pel gaudí dels infants de Sitges, els quals foren obsequiats amb refrescs dels patrocinadors dels gegants. El proper dissabte 22 celebraran el seu 50 aniversari amb una trobada de gegants pels carrers de la nostra vila. Moltes felicitats. A Sitges, darrere dels gegants, sempre hi ha els cabeçuts, no pas caps grossos, com se'ls anomena molts altres llocs de les nostres contrades. Ja en 1897, i coincidint amb l'estrena dels gegants vells, es parla de la nova indumentària que viuran els cabeçuts per aquella festa major, la qual costava vora les 5 pessetes de l'època, i portaven a més uns braços postissos adossats al mateix cabeçut. L'any 1922 s'estrenaran 4 cabeçuts nous, en Patufet, que avui en dia encara circula pels carrers de Sitges, en Bernat, la Tecla i en Bartomeu. L'any següent se'n va afegir un de nou i el 1947, com veiem en aquesta fotografia, els germans Marx. El 1953 en sortiran dos nous i el 1992 assistirem al bateig en Santiago Rossinyol i Enric Morera, coincidint amb el gran pregó que la cubana ens oferia en veí mig a cap de la vila. D'uns anys ençà s'incorporen personatges reals dels nostres Sitges, a la colla, que ens fa perpetuar a la nostra memòria per sempre més. El 23 d'agost del 1922, Sitges estrenarà per fi el seu drac. Fins llavors, en algunes ocasions, s'havia llogat el drac de Vilafranca, però aquell any l'Ajuntament decidia tirar pel dret i l'alcalde Josep Planas i Robert el costejà de la seva pròpia butxaca. Fou construït a la fusteria d'en Salvador Forment al carrer de Sant Gaudenci i Agustí Ferrer Pino fou l'encarregat de fer-ne el disseny. La veu popular ens diu, però, que Ferrer Pino no quedà gaire content en la seva forma arrodonida i que a cops de puny acabà de donar-li el seu aspecte tan peculiar com característic. Tenia cara de gat i cua en forma de peix i els seus colors eren basats en l'època simbolista que el pintor experimentava aquells anys. Blaus, liles i taronges predominaven en el seu conjunt. La seva estrena fou memorable. Al vespre de la vigília de Sant Bartomeu, el drac arribà per mar, dalt d'una barca, tot llançant sortidors de foc per la boca i per la cua, fins a arribar a la nostra platja on l'esperaven els gegants i la resta dels balls populars de Sitges. En desembarcar i enmig d'un petit castell de foc, es dirigiren fent un petit cercavila per baix a mar i carrer nou amunt cap a la plaça de l'Ajuntament, entremig de la satisfacció de la gent de Sitges en veure per primera vegada la seva nova bèstia. Cal dir que aquell any la Fera Foguera, que és com oficialment se la va anomenar, va obrir la matinal, la sortida d'ofici i la processó de Sant Bartomeu davant dels gegants i com a fet excepcional amb motiu de la seva primera festa major. Amb el pas dels anys, el drac perdé progressivament la seva forma original. Així, com veien a la fotografia, als anys 30 ja no tenia la cua de peix, ja que es va tallar perquè cada cop estava més feta malbé pel foc que hi portava. Posteriorment, els seus colors característics van anar desapareixent, per donar pas a uns colors més foscos, que variaven sovint amb el curs dels anys. Des d'un negre amb unes petites clapes blanques, com veiem en aquesta fotografia en el fons Amades del 1946, fins a un verd molt fosc amb unes ratlles verticals. Tot això va disgustar molt a Ferrer Pino, que durant molts anys havia tingut cura de la bèstia, tot pintant-la i arreglant-la com si es tractés del seu propi fill. A partir dels anys 50 va començar a tenir la pell que tots recordem. verd fosc amb escates grogues i vermelles, la de tota la vida. El 1972 es va fer un absurd intent molt inexacte de tornar a l'original, però no acaba d'arrelar entre els sitgetans. I després de recordar la seva arribada al 1997 i amb motiu dels 75 anys es va començar a parlar de la seva restauració. Finalment, i des de la Festa Major de 2011, i després d'una excel·lent restauració, obra d'en Pep Pasqual, la Fera Foguera torna a lluir els seus colors originals. Sempre ens quedarà el record del drac verd, però estic segur que l'Agustí Ferrer Pino, des d'allà on sigui, n'estarà ben orgullós. L'any 1945, i a proposta de la Comissió de Festes, junt amb la col·laboració de Salvador Piques i Joan Olivella, va sorgir l'idea de realitzar la figura d'una àliga que passés a engrossir el nostre bestiari local. La bèstia es va construir en fusta i cartró al pati de Can Fígols i fou pintada per l'artista local Victorino Berbegal. En un principi, la idea de la comissió no era pas la de fer-li tirar carretilles com el drac, no, no, sinó de posar-li al bec unes bengales perfumades, més d'acord amb el caràcter simbòlic i reial que ostenten a dia d'avui encara les altres àligues d'arreu del nostre país. El cert és que l'animal passa la seva primera festa major sense pena ni glòria, i l'any següent, amb vistes de poc èxit obtingut, decidiren que la bèstia havia de llançar foc sí o sí. Tan bon punt van patar les primeres carretilles i van esbarrar el bec i la cara, provocant la seva retirada immediata de la festa, no arribant ni al cap de la vila. Fou desada en un magatzem municipal que es trobava dins de l'Hospital de Sant Joan i allí restablirada durant molt temps. Unes goteres que li remullaren la carcassa la van mig desfer i de les seves restes en donaren comptes els típics rossegadors de magatzems. Una veritable llàstima. Per sort, l'any 1984, un grup de sitgetans molt vinculats a les nostres tradicions recrearen una nova àliga, aquesta sí, amb materials com la fibra de vidre i que des de llavors tira foc a dojo pels nostres carrers, fent de Sitges l'única vila amb una àliga coronada que tira foc per la boca i per la cua. El Ball de Diables de Sitges és un dels més emblemàtics de la nostra festa major. Hi ha constància escrita des de 1853, però suposa que la seva presència és molt més anterior. A l'Arxiu Històric de Sitges ja trobem documentació amb unes despeses del ball de l'any 1858. És un dels balls que ha tingut més continuïtat per la festa major, fins al punt que el 1913, junt amb els bastons i els gegants, foren els únics participants d'aquella festa major. Així mateix, per les Santa Tecles del 1900 i 1906, sabem que hi van participar una colla infantil, prova sens dubte de la passió que els nens de Sitges ja tenien pel foc en aquells temps. Sant Miquel, l'Àngel, Llucifer, la Diablessa i dos diables, que representen els deu manaments, són els integrants d'aquest ball. Cal dir que el personatge de la Diablessa, en aquells temps, sempre era encarnat per un home. Se suposa que per tradició, ja que els balls parlats ens recordarien un xic al Teatre de Plaça Antic, on les dones no acostumaven a intervenir. Sembla ser que els dibuixos i sanefes que llueixen en els seus vestits foren ideats en un principi per l'artista sitgetà Josep Vidal i Vidal i que en diferents anys s'hagueren de refer degut a les cremades que anaven rebent al curs dels anys. Així sabem que se'n feren vestits nous a 1906 i també a 1911. Aquell any, però, es decidí que els vestits quedessin per l'hospital. Sembla ser que a partir de 1925 la propietat dels vestits ja serà altre cop de l'Ajuntament. Tot i no tirar la quantitat de foc que es tira avui, trobem que el 1926 la Casa Gran hagué de fer front a la restauració del satrot de Llucifer, ja que pobret estava molt malmès de les cremades sofertes al llarg dels anys. Amb tot, el que més agrada la concurrència, o no, són els versos amb els quals els diables ens deleixen cada vigília com fa la representació del ball parlat. Aquesta tradició és antiquíssima. Si bé abans cada vers acostumava a tenir com a fons un dels manaments, des de fa un bon grapat d'anys que sense penes ni rancúnies ens posen al dia de la vida local, cosa que tothom ja espera. Igualment, les respostes de Llucifer acostumen a ser més inversemblants possibles i a vegades ho tenen res a veure amb el vers que les han precedit. A la nostra vila sempre hi havia hagut una colla de diables, però a finals dels 50 un grup de joves crearen una nova colla que només sortiria per Santa Tecla, fins que a finals dels 60 guanyaran la subhasta, celebrada el dia del vinyet, i sortiran per Sant Bartomeu. Després alternaran la vella fins que a finals dels 70 hi faran les dues juntes. Des del 81 s'afegeix la colla de l'agrupació de balls populars de Sitges. Es creu que l'origen del Ball de Bastons era una manifestació guerrera i ritual, relacionada amb les cerimònies de fecunditat de la terra. Si bé el 1620 ja s'esmenta un Ball de Bastons en la processó del Corpus de Barcelona, a Sitges tenim com a primera data referenciada la de 1853, al igual que el Ball de Diables. El ball es compon de 12 membres a diferència de les poblacions de les nostres rodalies, on el nombre és indeterminat. El Ball de Bastons és també un assidu de les nostres festes i sempre ha sigut molt celebrat, així que per mitjans del segle passat ja arribaven a sortir entre dues i tres colles. Per la Santa Tecla de 1895 i per la de 1900 sortiren una colla infantil, igual que feia el Ball de Diables, com hem dit abans. El 1908 sortí per primera vegada una colla formada pels joves de la vila i el 1916 sortiren tres colles, la gran, la mitjana i la petita. La colla gran fins i tot guanyà una copa al poble espanyol l'any 1936, copa que fou entregada per la seva exposició al Museu del Cau Ferrat. Avui dia Sitges gaudeix de quatre colles bastoneres: la Vella, hereva dels antics bastoners sitgetans; la Jove, formada el 1975 i aquest any està d'aniversari; la Mitjana de 1979 i la de les Noies, estrenada per la Santa Tecla de 1980. Com a fet històric, cal dir que per la processó de Sant Bartomeu de 1965 sortiren els bastoners vells, de Sitges, ja retirats, en tota la seva indumentària de color blanc. La peça més emblemàtica és la boja, a més d'altres típiques sitgetanes com la cirereta, el corrandillo, la veu riera, la segona i la bolangera. L'origen del Ball dels Pastorets té diferents versions. Des de la seva relació amb les representacions religioses com ara el Nadal, fins a un suposat record de tipus agrícola o fins i tot guerrer. Al igual que molts altres balls, trobem la seva primera referència a l'any 1853, però en aquest cas és per la seva participació a les festes de la Mare de Déu del Vinyet, tal i com s'ho referenciat en el Diari de Barcelona del 6 d'agost d'aquell mateix any. Sembla ser que després d'alguns anys sense sortir, és a partir de 1890 quan els pastorets ja sortiran regularment a la nostra festa major. Aquest fet és molt important, ja que la majoria de pobles del Gran Penedès és quan comencen a desaparèixer. Serà ja cap als anys 80 del segle passat quan molts llocs seran recuperats, adoptant el model sitgetà, tot i que en variaran lleugerament la vestimenta i coreografia, adaptant-los als seus costums locals. A Sitges, el ball està format per 7 pastors, un rabadà i un majoral, que anys ençà acostumava a ser membre de més edat de la colla. A la vigília de Sant Bartomeu és quan els pastorets fan el ball parlat. A Sitges es recitaven uns versos que, transcrits pel mestre Huguet, es recitaren molt probablement des del segle XIX. La versió actual ja és més moderna i es creu que ja la recitava la colla pastoril cap a les dècades dels 50 del segle passat. Antigament, el ball dels cerculets era molt comú a les nostres contrades. Jo em creu que podria tenir el seu origen en la Mediterrània clàssica. Si érem els noms en què denominem part dels balls, com ara el moment de fer la bota, ens portaria un origen vinculat amb la terra i concretament amb el món de la vinya, tan estès abans en aquesta part del nostre país. És un dels balls més antics que trobem pel Gran Penedès i ha sigut referenciat a mitjans del segle XV a Tarragona. La primera referència del ball a la vila, al igual que molts altres, el trobem el 1853, a la crònica de les festes de la Mare de Déu del Vinyet del Diari de Barcelona. El ball dels cerculets de Sitges passa per ser el ball amb els integrants més petits de tots els balls que participen a la nostra festa major. Està integrat per 8 cerculets: l'Àngel, que és el més petit de tots, i el Majoral, que, al igual que en els pastorets, acostuma a ser adult. És un dels balls parlats que cada 23 d'agost recita els seus versos. En concret, se sap que fins a 3 versions diferents s'han representat al llarg dels anys, tot i que generalment s'acostuma a representar una de recollida cap als anys 50. El ball de les Gitanes, que es balla a la nostra vila, passa per ser un dels més antics, ja que surt referenciat per primera vegada a 1847, tot i que sigui per una denúncia en ganivetades inclusive. Però bé, tot i que se suposa que ja es ballava de molt abans. Dins de les dues versions que es ballen pel Penedès, una és exclusiva de Sitges. Antigament, el ball era representat només per homes, i així fou fins a finals dels anys 40, quan deixà de sortir. Fou recuperat el 1977 i ja mai més ha deixat de participar a les nostres festes. Es composa de 8 gitanos, 8 gitanes, el gitano gros, l'estaquirot i 2 galerons. Com molts d'altres també us m'ho he parlat. Comença la representació al gitano gros i després de replicar a totes les gitanes el seu vers corresponent, acaba la seva actuació tot fent i desfent la popular trena. Actualment, i des de finals dels 70, Sitges disposa de 2 colles del Ball de les Gitanes. Si veten el vestuari com a ball, no semblen coincidir gaire entre si. El Ball de les Cintes ha estat un dels darrers a incorporar-se al nostre seguici festiu, ja que ho feu el 1982 de la mà de l'agrupació de Balls Populars de Sitges. Els seus orígens es remunten al culte a l'Arbre de Maig i, de fet, tenen molts punts en comú amb el Ball de les Gitanes, anteriorment mencionat, i el desaparegut Ball de l'Arbre, la qual cosa ens fa pensar en una mateixa rama comuna per tots ells. A Sitges el ball està format per 8 noies i un noi, l'anomenat estaquirot. Alguns dels noms en què es coneixen les seves passades en la cinta són la bolangera, els galerons o el vermut, o la mateixa tonada de ball, que es creu que prové d'un antic ball de cintes que es ballava per les terres de la Garrotxa. El ball de les panderetes de Sitges fa la seva primera aparició a la nostra vila per la festa major de 1980, i al igual que les cintes, ho farà de la mà de l'agrupació de Balls Populars de Sitges. El 1889, però, i coincidint amb la inauguració de la nova casa de la vila, a més dels nostres balls, vingueren algunes colles de Vilafranca del Penedès, i d'entre elles hi trobem el ball de panderetes de dita localitat, el qual tornaria a la nostra vila per a participar a la matinal i a la processó de la festa major de 1943. La música amb què s'interpreta el ball prové de les tonades del ball de panderos de Vilafranca, i era igual que amb els pastorets o amb els cerculets, es fa l'acompanyament amb flabiol i sac de gemecs. Alguns dels noms típics de les passades de les panderetes són la creu, el quadro o la jota i els platarets. L'origen del ball de la moixiganga es perdria en la roda dels temps, ja que aquest mot en àrab ens ve a significar una reunió de gent per a participar en determinades cerimònies. Després, i amb el pas del temps, aquest tipus de manifestacions paganes van ser aprofitades per l'església romana per cristianitzar-les i aplegar-les ja a l'edat mitjana a la solemne processó del Corpus, fet que després es va estendre gradualment a les celebracions dels patrons de les viles i les ciutats, és a dir, el que avui celebrem com les nostres festes majors. A la nostra vila ja surt referenciada, i igual que altres valls, en 1853. Tot i que la paraula mojigangas, com a tal, la trobem a la nostra vila en un document de l'any 1612, hores d'ara el més antic que es coneix. A les nostres contrades, la moixiganga té un gust marcadament religiós, ja que ens representa mitjançant una sèrie de quadres plàstics la passió, mort i resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist. A Sitges està formada per 15 persones: la figura de Crist, la Mare de Déu, el guia, 4 bastaixos i 8 candelers. Cada any, per la vigília de Sant Bartomeu, la moixiganga representa el seu ball sencer a la sortida de les 2 del migdia. Durant les processons i cercaviles, executa només uns quants dels anomenats quadros, i potser una de les variants més espectaculars és veure baixar-la per les escales de la punta a la sortida després del Castell de Foc. Els quadres que executa el ball són els següents: balcó, assots, coronació, argolla, figuereta, Mare de Déu, sepulcre i resurrecció. De tots ells, el més conegut és evidentment l'argolla, que representa el moment de portar la creu cap al Calvari. A Sitges podem presumir d'un fet importantíssim: la moixiganga és pràcticament l'única de totes les que es ballaven que mai s'ha deixat de representar, i actualment moltes de les que es van anar recuperant cap a la dècada dels anys 90 del segle passat ho feren tot aprofitant els coneixements de la nostra, com ara Vilafranca, Baix o la Geltrú, per posar uns exemples. La moixiganga de Sitges és el ball més solemne de tots els que participen en la nostra festa major i alhora un dels que desperta més sentiments entre el públic i els seus mateixos balladors. Els falcons foren introduïts a Catalunya per la Federació de Joves Cristians a la dècada dels anys 30 del segle passat, si bé no fou fins a les darreries dels anys 60, quan agafaren l'embranzida definitiva. A Sitges, un grup de joves, alguns dels quals ja havien fet castells, van crear una colla de falcons inspirada en la de Vilafranca. Sortiren per primer cop l'any 1974. Com a figures més representatives, cal esmentar la Pira d'11 o Pilar de 5. Aquesta colla, malauradament, es dissolgué el 1989. Tot i això, el 1990, per la Festa Major, l'agrupació de Baixos Populars de Sitges tragué una nova colla, però aquesta tingué una curta vida, ja que aquell mateix any desaparegué. Des de sempre, Sitges ha sigut plaça castellera. Per Festa Major, els nostres avis gaudien de les evolucions dels Xiquets de Valls o dels Nens del Vendrell, per posar només dos exemples. No fou, però, fins l'any 1971 que la vila disposà finalment de la seva colla, els Castellers de Sitges, a la seva característica camisa blava. Al principi va ser impressionant, ja que el seu segon any ja feien construccions de set, inclosa la Torre de Set, tot un senyor castell en aquell moment. Al concurs de Tarragona de 1973 quedaran entre les colles capdavanteres del nostre país, però la passió va anar desapareixent i finalment, per la Festa Major de 1986, feren les seves darreres exhibicions. No seria fins al 1993 en què uns entusiastes locals integrats a l'agrupació de Baixos Populars de Sitges fundarien una nova colla. La Colla Jove de Castellers de Sitges. Aquesta colla, actualment consolidada dins del nostre costumari festiu local, acostuma a tirar castells de la gamma de 7 i 7 i mig i en alguna ocasió ens ha delectat amb el que abans es coneixia com a carro gros, és a dir, el 4 de 8. Què seria de la Festa Major sense els músics? La banda sempre ha acompanyat les nostres processons, però l'element indispensable són les gralles. A Sitges, i gràcies als impuls dels sitgetans Antoni Duran, Salvador Soler, Samuel Barratxí i Manuel Sabater, es crearà a la tardor de 1952 l'Escola de Grallers de Sitges, per on desfilaran un grapat de sitgetans atrets per la gralla i el tabal i que faran de Sitges posteriorment al Centre Graller de Catalunya. El 1953 ja sortirà la primera colla i als anys 60 se n'aniran afegint de noves fins a desembocar el 1971 a l'Escola de Grallers de Sitges com a tal, on es fomentarà encara més l'aprenentatge d'aquest instrument. Actualment, un bon estol de colles acompanyen els nostres balls. Si bé hom en troba a faltar una, que encara que no està oficialment en actiu, encara ens delecta el matí del dia de Santa Tecla en les seves tonades i el seu toc original. Bé, estem a punt d'acabar aquesta visita guiada per la nostra Festa Major. Però abans, m'agradaria mostrar dues pel·lícules de la nostra Festa Gran. La primera d'elles és un breu fragment d'uns 30 segons d'una Festa Major dels anys 20. La cinta, propietat de la família Blay, fou dipositada ja fa uns anys a l'Arxiu Històric de Sitges i ens mostra l'evolució dels nostres balls tot pujant pel carrer del Prado. La segona és un petit muntatge de la Festa Major de 1975, és a dir, fa 40 anys. Espero que tothom en gaudeixi.
Amb una estètica diferent. Una estètica.
Bé, com hem pogut veure, com que és una pel·lícula antiga, no li he volgut posar so perquè quedava més original. La segona pel·lícula.
Thank you. apreciar clarament les evolucions dels balladors. I fins aquí aquest vídeo de 1975. S'acomiaden seves amb una imatge de Sant Bartomeu.
Ja fa més de 100 anys que Santiago Rusiñol va definir la nostra vila i la nostra manera de ser amb una frase única. Doncs bé, anava jo donant tons pel món que sense adonar-me'n vaig anar a patar un lloc on la llum és or, les dones són foc i la terra és malvasia. Sitges. El nostre Sitges ha canviat molt des de llavors, però hi ha una cosa que no ha canviat gens: l'estima per la nostra vila i les nostres tradicions. Una nova festa major truca puntualment com cada any la nostra porta. Gaudim-la, cadascun al seu moment i lloc, amb els seus records i a les seves vivències. Estimem-la, però per sobre de tot, respectem-la, perquè sense respecte que no hi ha futur. I ara sí, ara acabo aquest humil pregó amb el crit de guerra tradicional. Gloriós Sant Bartomeu, que de Sitges n'és patró, visca la festa major. Gràcies.
I un petit castell de foc darrere, a la baixada cap al baluard, il·lumina aquest final del pregó, il·lumina el cel de Sitges, que des d'aquest moment ja està oficialment en festa major. I el públic aplaudeix mentre s'aixequen el batlle i s'aixeca també la presidenta de la Comissió de Festa Major, l'Heroi Llorenç, per donar-li un obsequi, un record al pregoner Mansebes, que ha fet aquest documentadíssim repàs històric amb una projecció d'imatges del seu fons personal, doncs això, que ha fet gaudir sobretot els interessats en doncs, les evolucions històriques d'aquesta festa. L'obsequi que li fa la comissió són les dues figures que aquest any fan el seu aniversari, els seus 50 anys, els Covenitos, les figures de plom dels gegants americanos, i ara abraçada amb l'alcalde, que també en nom del consistori li fa el seu obsequi, que en aquest cas és una placa amb el perfil de la punta, amb el perfil de Sitges. Com dèiem, fins aquí aquest pregó llarg, pregó ben bé, doncs no ho hem comptat.
Bé, bé. Moltíssimes gràcies i moltíssimes felicitats, Sebas, per aquest pregó, podríem dir per aquesta visita guiada, com ell mateix ha dit, tan plena, tan replena, tan profusa de dades, però que en el fons, aquest any justament, que el que fem és aquest projecte de valorització de la nostra festa major i que a la vigília de Sant Bartomeu, que aprofito per convidar-vos a tots, a les 11 del matí, una hora abans de l'entrada de Grallers, entregarem oficialment a la Generalitat de Catalunya, en la figura del seu director general, aquí al Saló de Plens de la Casa de la Vila, la sol·licitud oficial per declarar la Festa Major de Sitges com a festa patrimonial d'interès nacional d'aquest país, coincideix que el pregó precisament està carregat d'aquesta història, d'aquest patrimoni que té la Festa Major de Sitges, com tantes altres d'aquest país, però especialment les del nostre Penedès i Camp de Tarragona. Felicitats, enhorabona per haver lligat a la professionalitat la teva feina com a guia dels museus, amb aquesta afició tan particular que té del col·leccionisme, de les fotografies, dels vídeos, i també amb aquest sentiment que hi poses amb tot el que és Sitges i la Festa Major, i també per haver recordat persones que no hi són, i especialment, si em permets, el teu pare, que avui tots el tenim molt present. Enhorabona. Bé, el pregoner ha donat la sortida a la Festa Major. Ara, els que vulgueu, podrem fer un brindar aquí a la plaça de l'Ajuntament, al portal de la Casa de la Vila, amb una copa de cava, amb cervesa. Els que vulgueu continuar la nit, podeu baixar a la fregata a la zona de les barraques, que hi haurà concert. Però permeteu-me, abans d'acomiadar-nos, donar les gràcies d'entrada a tots els que fareu possible aquesta Festa Major, als balls i als castells, als grallers, timbalers i músics, a les institucions, a la parròquia, a les entitats, als clubs esportius i a les empreses. Gràcies a tots els que treballareu aquests dies, perquè tot surti rodó i la gran majoria ens ho puguem passar molt bé. En primer lloc, a la comissió. D'una manera destacada també als equips humans i tècnics de les regidories de tradicions i festes, de serveis urbans i de governació. Als tres cossos de policia, a les brigades de muntatges, de festes, de jardineria, de lampistes, de neteja. Gràcies també als serveis d'emergències, als bombers, al SEM, a la Creu Roja. Gràcies a l'emissora municipal, Ràdio Maricel, i a Maricel Televisió i Canal Blau, a l'equip de comunicació i de protocol de l'Ajuntament, així com tots els altres mitjans de comunicació. Gràcies als establiments de restauració, d'hostaleria, d'oci. I sobretot, gràcies a tot el voluntariat, gràcies a tots vosaltres, gràcies al públic i als espectadors, que realment són els papers principals d'aquesta gran representació i vivència col·lectiva que és la Festa Major. Col·lectiva perquè és de tothom, de totes les més de 80 nacionalitats que vivim i convivim a Sitges durant tot l'any, així com dels hostes que aquests dies ens acompanyen. Aprofitem, doncs, la màgia especial d'aquesta setmana per intensificar relacions i espai de trobada, en definitiva, d'igualtat i d'inclusió, a partir de la calidesa que ens dona la festa. Són dies per estrènyer el nostre sentiment de pertinença. Són dies per deixar-nos dur, amb moderació i amb civisme, per la passió, pel respecte pel passat, per la tradició, però també per la modernitat, per l'emoció, la cultura, el sentit de l'humor, per continuar reforçant Sitges com un municipi capdavanter amb personalitat pròpia en un país que camina horitzó enllà, aixecat, dret i decidit. Comença la Festa Major de Sant Bartomeu. Sentim-nos Sitges i sentim-nos la festa a flor de pell. Siguem-ne grans anfitrions, siguem-ne grans cicerones dels visitants, siguem-ne la part i el tot, però sobretot siguem-ne grans protagonistes. Sitgetanes, sitgetans, visitants, tota la vila és vostra, és a dir, del poble. Sitgetanes, sitgetans, visitants, la festa major és vostra, és a dir, del poble. Per tant, som-hi. Bona festa major.
Doncs després d'aquest convit de la Batlle, que torna a felicitar al costat de la presidenta de la Comissió de Festa Major, el pregoner, tots tres assisteixen doncs a aquest petit espectacle de foc. I ara, moment per la imatge gràfica. Doncs una imatge gràfica especial enguany, amb un convidat d'honor com és el drac d'en Ferrer Pino, com ha deixat ben clar el pregoner, aquest drac que a baix, a sota del doctor Robert, doncs ha acollit aquest documentat pregó d'en Sebastià Jiménez, que el tenim aquí al costat. Sebas, felicitats.
Moltes gràcies.
Molt documentat aquest pregó.
Bueno, s'ha fet el que s'ha pogut. Jo volia fer una visita guiada pel tot el que era la festa i vaig decidir començar per tot el que és la professó. Començar pels gegants, que és on comencen, i acabar pels castells, i amb referència a les graies, sense graies no hi hauria, evidentment no hi hauria festa, està clar, està clar.
Heu fet aquest recorregut, l'heu fet a més amb la imatge gràfica, intentant explicar amb fons històric tot allò que anàveu comentant. Aquest fons ha sortit de casa?
Aquest fons ha sortit de casa, d'alguns altres llocs també, però bé, la majoria de casa. Són molts anys col·leccionant, guardant, comprant, canviant-me per 9 vegades, i això és un petit fruit del que ha sortit.
Heu hagut de mirar molt per documentar aquest pregó o ja teníeu moltes coses al cap?
Tenia moltes coses al cap, però el problema és que tenia moltes imatges i no sabia quina triar. I pràcticament fins abans d'ahir encara vaig canviar 3 o 4 fotografies al final. I aquest dematí encara pensava, ostres, quedaria millor que hi ha altra, al final dius, és que tira pel dret perquè si no acabaràs en el dia de Nadal. Escolta, vull dir, bé.
Ha sortit com pensaves?
Sí, ha sortit, sí. Ja l'havia fet 50 vegades des del dia del vinyet, que l'havia fet moltes vegades, i ja quasi me'l sabia de memòria. Doncs clar, doncs estava bé. Sí.
Content després de... Has tingut molts nervis abans de començar o què?
Doncs molta gent em preguntava el mateix si estava nerviós o no, però no, una sensació de... Aquesta tarda sí que tenia una mica la panxa jo dius, ja, en capilla, no? Però bé, ha estat una cosa molt tranquil·la. Potser pujar a dalt i començar a xerrar sí que he tingut una mica de nervis, però un cop he arrencat ja dic, vinga, vámonos i ja està, això ja està. Bé.
Vas dir que no parlaries molt i déu-n'hi-do el que has parlat, eh?
35 minuts, si no m'equivoco, més o menys ho tenia pamat. Però si hi ha hagut pregons que han durat una hora, m'heu durat... Tot i que, clar, si afegeixes la pel·lícula de 5 o 6 minuts, allargues una mica el pressupost, no?, que dic jo, però està bé.
Content d'haver tingut les esquenes guardades pel drac.
Home, això sempre, tota la vida. Era una il·lusió que tenia i, bueno, s'ha fet realitat. Bé.
Doncs Sebastià Jiménez, ara gaudir, ara rebre les felicitacions de tothom i, sobretot, molt bona festa major.
Moltes gràcies i bona festa major a tots Sitges. Gràcies.
Doncs amb en Sebas, que hem pogut ara conversar, i ara sí, ara el deixem que sigui felicitat. La gent s'ha anat apropant, però aquest any ens ho hem organitzat molt bé perquè hem pogut tenir un accés molt ràpid abans de que, doncs, lògicament, la gent allò literalment, i ens permetran la broma, els segrestés, oi? Perquè això sempre acaba passant en un moment com aquest. Silenci sepulcral durant tota la lectura del pregó. Només al final En les paraules finals de l'alcalde sí que la gent una miqueta ja anava sortint-se. Però, doncs això, pregó, Miquel Forns, bona nit primer de tot.
Molt bona nit i molt bona festa major.
Pregó, molt documentat, li dèiem amb el pregoner.
Molt documentat, de fet, ell ha adoptat aquest paper de professional, de guia dels museus de Sitges, però més que una visita guiada ha estat una classe magistral de dades, de documents, en un moment que no ens havíem parlat, no ens havíem parlat l'Ajuntament ni el pregoner, en un moment en què estem vivint intensament el projecte de valorització de la festa, que veurà la llum doncs, el dia 23 amb l'entrega oficial a la Generalitat d'aquesta petició, sol·licitud, amb un informe també molt documentat per declarar la festa com a festa patrimonial d'interès nacional.
Hi havia algú de la Generalitat entre el públic?
No, hi seran, que jo sàpiga, el dia, la vigília, el dia 23, a les 11 del matí, al Saló de Plens. De totes maneres, el director general, el senyor Lluís Puig, coneix la nostra festa, la coneix profundament, o sigui que, si no hi era avui, ha vingut en altres ocasions i poques coses li haurem d'explicar.
Anava a dir, li haureu de fer arribar el pregó?
Sí, també li farem arribar perquè sigui un annex a tota la documentació.
Per cert, ha fet una broma que ens ha semblat simpàtica. En determinat moment, fins i tot l'alcalde pagava les bèsties.
Sí. Jo he sentit això, he sentit que l'Ajuntament després també es feia càrrec d'arreglar el satrot. Bé, vull dir, forma part d'una de les funcions. En el fons estem parlant de patrimoni municipal. Una altra cosa és que l'alcalde a nivell particular de la seva butxaca ho pagués, però els anys 20 i els anys 30 passaven coses d'aquestes.
Per cert, que teníeu les esquenes ben cobertes, eh?
Sí, molt ben vigilats estàvem, no només per la seriositat i diguem-hi la magnificència del doctor Robert, sinó per la fera foguera, que sempre l'anàvem mirant de reull, no fos cas que amb tanta foc s'encengués alguna carretilla, però no ha passat.
Ho comentàvem abans de començar el pregó amb la presidenta de la comissió, al final el temps ens ha respectat i sembla que ens respectarà.
Sembla que ens respectarà, ja, jo crec que ja ha plogut prou, vull dir, ja ho ha fet el que havia de fer. Patíem el juliol, perquè amb un juliol tan sec, dèiem, arribarà l'agost amb aquelles caurades que hi havia i això pot generar tempestes. Jo diria que ja ho ha fet i vaja, crec que posarem un ciri a Sant Bartomeu i a Santa Tecla perquè aguanti almenys fins passat el 26.
Fem la mateixa pregunta que amb la presidenta de la comissió. Preocupa alguna cosa a hores d'ara o ja la festa va en baixada?
Ara està arrencada. S'ha fet des de l'Ajuntament, des de la comissió i des de tots els serveis municipals i de voluntaris i d'entitats, tothom que col·labora a la festa, tot el possible perquè tot vagi bé. Confiem doncs, això que el temps ens acompanyi, que no hi hagi cap impediment i sobretot el que demanem una vegada més, com ha fet el pregoner i com no ens cansem de fer cada any, és sobretot viure la festa amb molta passió, amb molta intensitat, però també amb un grau de respecte i de civisme que faci que aquesta passió la puguem viure d'una manera més compartida.
Doncs Miquel Forns, Batlle de Sitges, moltíssimes gràcies i molt bona festa major.
Moltes gràcies a tots i molt bona festa major.
Doncs les també valoracions d'un alcalde content, satisfet d'aquest inici de la festa, aquest pregó doncs, molt documentat, allò per repassar amb moltes dades i també doncs, el que comentàvem, molt visual, perquè cada element que el pregoner utilitzava o parlava era remès a una imatge històrica de la Festa Major de Sitges, d'aquest arxiu gairebé infinit que a casa seva guarda en Sebastià Jiménez. Aquest pregó que, com dèiem, ha encetat oficialment la Festa Major de Sitges. Ara falta un minut per arribar a un quart de 12 de la nit d'avui, 19 d'agost del 2015. Una Festa Major que, per tant, està a punt de marxa, que ja ha començat, que ja va en baixada, com comentàvem, l'alcalde, i que fins i tot ha tirat el seu primer foc. Ràdio Maricel els ha ofert, per tant, aquest pregó en directe, doncs, amb el suport tècnic des dels estudis de Ràdio Maricel, de l'Albert Soler, i des d'aquí, des de la plaça de l'Ajuntament, amb en Vicenç Morando i en Jordi López, qui els ha parlat també, en Joan Tutusaus, tots plegats us desitgem una molt bona festa major. Bona nit.